A Teua Radio, Radio Vilarreal.
Radio Vilarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vilarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Vilarreal vosaltres sou protagonistes.
Salutacions, avui és dimecres 28 de setembre. El sol, Lluís, i la temperatura és de 18 graus. Un parellet més que ahir. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Vilarreal. I comença Protagonistes.
Les festes patronals de les Alqueries tornen a la normalitat. Del 30 de setembre al 9 d'octubre podràs disfrutar d'activitats per a tots els públics, amb actes taurins, música i tot tipus d'entreteniment. Disfruta de les festes de les Alqueries. Consulta el programa lesalqueries.es, Ajuntament de les Alqueries.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vilarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677-439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vilarreal, Onda, kilómetro 5, Vilarreal.
Què tindrem en aquestes dues horetes que passarem junts? Pues bueno, ens acompanyarà l'alcalde de Vilarreal, José Benlloc, Sònia, i també Sònia Sánchez, presidenta de la Fundació de la Caixa Rural. També la regidora de Serveis Socials, Sílvia Gómez, per a presentar aquesta nova edició del programa d'inserció sociolaboral de Xicaes. A més, com ja vam esmentar en el programa d'ahir, Vila-real va celebrar el ple ordinari del mes de setembre i, com és habitual, tindrem els diferents portaveus dels grups amb representació municipal que ens faran la seva particular valoració i ens parlen de les propostes que van debatre. Estarà amb nosaltres José Ramón Ventura Chalmeta, de Unides Podem, Domingo Vicent, de Ciudadanos. També tindrem a Irene Herrero, regidora i portaveu de Vox, i per últim a Maria Fajardo, portaveu de Compromís. Recordem que Adrián Casabó, portaveu del Popular, va estar ahir, per tant podrem escoltar la seva entrevista en www.radiovila-real.es. I demà ens visitarà el portaveu socialista Javier Serralbo, que ens parlarà d'aixes mesures, a més del que va ser el ple, d'aixes 76 mesures que va traure el president de la Generalitat ahir i que han sigut motiu de tant de debat o de tantes portades de periòdic. Per últim, tindrem amb nosaltres també a José Gisbert, que com cada dues setmanes ens parla de l'activitat de la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Addictives, Contaminació Acústica als residents de la zona. En fi, jo crec que està prou divertit.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo Mac Bike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Miren, per a mi el tema d'actualitat és un bon moment per a que reflexionem junts vostès i com no nosaltres, els mitjans de comunicació, perquè avui és el Dia Internacional del Dret al Saber, una iniciativa reconeguda per les Nacions Unides en la qual es reclama el dret a accedir a la informació de les administracions públiques com a via essencial per a facilitar la participació ciutadana i garantir la rendició de comptes ojo aquesta garantia de rendició de comptes. Nosaltres, els mitjans de comunicació, som els crucials en aquesta tasca, ja que tenim aquesta relació directa i diària amb el poder públic i som els encarregats de canalitzar aquesta informació. I ja a nivell informatiu, què volen que el diga? Pues el tema del dia no pot ser altre que el malestar del govern central a la baixada d'impostos que va autoritzar Ximo Puig ahir. Sí, sí, ahir en aquest debat polític que se va tindre en les Corts Valencianes, perquè va ser allí on el va anunciar i des de Moncloa l'han desautoritzat. Li demanen responsabilitat i asseguren que baixar impostos significa retallar beneficis per a la ciutadania. Clar, nosaltres després de tot això repassem principals titulars. Pues, per exemple, El País diu malestar en el gobierno por el anuncio de la bajada de impuestos de Puig que no pactó con Moncloa. Si anem a Antena 3, per exemple, Juan Bravo del PP sobre l'anunci de Ximo Puig, ell diu la posició de València no és una altra que una deflactació en tota regla. Si anem a informació d'Andalusia, Andalusia Informació, malestar en el gobierno por el anuncio de la bajada de impuestos de Ximo Puig. En las provincias, Puig se aleja de Sánchez y Compromís con medidas que le acercan al PP. El Mundo, el gobierno desautoriza la bajada de impuestos y exhibe malestar porque Ximo no consensuó con Moncloa. La Vanguardia, el gobierno cuestiona las rebajas del IRPF a las rentas medias y bajas de Ximo Puig. Y Montero, la ministra Montero, el que diu és com els membres de govern eviten mencionar expressament al president de la Comunitat Valenciana i traten de posar el foc novament en el Partit Popular. Diuen, nosotros no denunciamos el vaciamiento fiscal, no es bueno que las comunidades inicien esa espiral porque al final todas se ven obligadas a hacer algo que a veces ni siquiera quieren que se quieren, pero diuen que dicen que se ven obligados. Perdón, pero estic traduint el paraules de la mateixa ministra. Això ha sigut una crítica velà de la senyora Montero. Per què? Pues perquè la senyora Montero no ha volgut parlar expressament de Ximo Puig. Però bueno, ha sigut este matí, ho ha fet en Onda Madrid, i ses declaracions, i dia que és el que ella feia era donar-li un consell als presidents autonòmics. Tot això sempre evitant parlar de Puig, i paraules d'ella, todos tenemos que hacer un discurso responsable cuando hablamos de reducir la política fiscal. Hablamos de reducir ingresos, recursos, que después vamos a necesitar de forma en más maestros, sanitarios, dependencia, etc. Al final, lo que diem ahir, 76 noves mesures, 76 que ha tret Ximo Puig i que ho ha fet públic en les Corts i en el debat, el primer debat que tenia en tots els grups polítics. Un debat on els grups pensaven que anaven a centrar-lo en aquestes crítiques cap a d'ell per no agarrar o no ser contundent a l'hora d'apartar a Mònica Oltra i deixar que fora el seu propi partit, segons fons que ens diuen a esta casa, que va ser el propi partit del que va apartar a Mònica Oltra. No se li va dir res dels possibles casos d'irregularitats en la família del mateix Ximo Puig, perquè en aquestes 76 mesures que ell anuncia i sap que ho fa fins i tot posant-se Moncloa en front, desarma l'oposició. Per tant, ell ahir fa una aposta de 76 mesures i indica que ell és president de la Generalitat Valenciana per damunt de ser un mes o un membre o un càrrec del Partit Socialista del País Valencià. Yeah.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Tenim un programa molt especial. Comencem amb... Està amb nosaltres l'alcalde de la localitat de Villarreal, José Benlloc, la presidenta de la Fundació Sònia Sánchez, de la Fundació Caixa Rural, i la regidora de Serveis Socials, Sílvia Gómez. Ens venen a parlar de la represa, no?, d'aquest programa de la Fundació Caixa Rural que porta a terme junta amb l'Ajuntament, no?, la represa del programa XICAES, un programa d'inserció laboral de persones amb diversitat funcional, no?, que venen ací a la Fundació i fan una sèrie d'activitats, no?, per a fomentar un poc aquesta inserció i aquestes capacitats per a que les milloren i les augmenten. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comenteu-me, què heu presentat? Avui s'ha represa, no?, del programa.
Bueno, primer sí que rectificate una cosa, que no el du a terme l'Ajuntament de Villarreal, el du a terme la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Amb el suport. De l'Ajuntament.
En aquesta aliança amb la societat civil, com també formen part d'aixòs 64 entitats més, que tenen conveni en la ciutat per un valor de 2,5 milions d'euros, enguanyen el pressupost. Sí que fem un seguiment, evidentment, hi ha una comissió de seguiment, la regidora de serveis socials està pendent de forma permanent, nosaltres, en els nostres tècnics municipals, hem també d'estar pendents, col·laborem, ens compartim el coneixement i les experiències, però qui dia a dia atén i per tant du a terme este programa, i esa és la innovació en esta ciutat, i esa és la diferència entre altres pobles i ciutats que lideren directament des de les pròpies regidories quasi tot, és esa.
Està bé l'aclaració, no? Rectifiquem que sempre està bé. Avui, com hem dit, heu presentat aquesta edició, no?, que es va parar amb la pandèmia. Exactament què és el que va fer el programa? Quan començarà, quan s'usuaris tindrà, quin tipus d'activitats se faran?
L'última edició va ser l'any 2020-2021, perquè a conseqüència de la pandèmia vam tindre un paró, com bé has dit, i ho van ser... Els usuaris van ser 4 dones i 10 homes, tots ells en una discapacitat reconeguda superior al 33% i amb una duració de 12 mesos. Enguany també seran 10 persones, també la duració serà d'un any i tenen fins al 10 d'octubre per a inscriure's en la pàgina web de la nostra fundació, www.fundaciocaixarural.org.
Després d'aquesta inscripció, les places són les que n'hi ha, però si hi haguera, per exemple, més persones interessades, podria augmentar-se el cupo de l'activitat?
En principi, enguany, les places són
les que són.
Són limitades, són 10 places, i l'última ocasió que se va realitzar, els llocs de treball van ser en el Centre Social Fundació Caixa Rural Villarreal, van ser en efecte en el Museu de la Ciutat Casa Polo, en Acudim, en el cementeri, en la Casa d'Esmundina, en l'Ajuntament i en l'Auditori.
Aleshores sí que es veu que el programa realment té una rellevància, no? Al final s'aconsegueix el que es pretén, no?, que aquestes persones treballin quan acaben. Voldria incidir un poc en les habilitats que es treballen durant el programa. Què és el que fan exactament els usuaris del programa de XICAES durant aquests mesos?
A veure, és que realment el programa... CHICAES és una associació sí. que forma part de la Fundació Caixa Rural Vila-real sí. i que va dirigit a xiquets amb capacitats especials. Sí. En quant al conveni d'inserció sociolaboral, no són simplement la gent que està en CHICAES.
Està obert.
Està obert a uns altres usuaris, perquè la gent de CHICAES n'hi ha alguns que són molt xicotets, perquè enguany per i sempre, gràcies al conveni de col·laboració, este estiu 23 xiquets, però que les edats eren compreses entre 3 i 12 anys, han pogut continuar en les seues teràpies, i clar, i aquests xiquets no poden estar fent el treball d'inserció sociolaboral, no poden acudir a estar en treballs de missatgeria o de estar de
qualsevol d'altra taxa, clar, que no està apta per a ells.
No, perquè són molt xicotets. Clar. Realment això està obert a unes altres persones, més majors, més adultes.
Lo que va fer després de la reinserció que has dit del cementeri, en efecte, van ser com unes pràctiques o va ser una experiència laboral pròpiament dita?
És una experiència laboral, però també porta una formació complementària.
Molt bé. I quant de temps va durar?
12 mesos.
12 mesos.
Que enguany també seran 12 mesos, 12 un any.
12 mesos, a partir de la finalització del programa. O és de manera complementària, simultani el programa, les pràctiques?
És simultani, sí, és simultani.
Antes pensava que era la formació abans i després...
No, és simultani.
Molt bé. Sílvia, l'Ajuntament, m'imagino que des de Serveis Socials esteu molt contents, no?, de participar, no?, d'impulsar aquestes iniciatives, no?, aquestes activitats.
Pues sí, la veritat és que, com ha dit l'alcalde, José Benlloc, és molt important el que les entitats socials estiguen actives, no? I de fet, a Vila-real no podem queixar-nos. I gràcies a l'aliança que tenim, la societat que tenim des de l'Ajuntament de Vila-real, que sabeu que destinem pràcticament més de 3 milions d'euros a que les entitats socials tinguin una aportació econòmica per part de l'Ajuntament perquè puguen fer diferents tasques com aquesta, en la que va en la línia d'afavorir una vida autònoma i independent de les persones amb capacitats diferents, és molt important per a nosaltres. I a més, si t'has donat compte, així quan ha comentat la presidenta de la Fundació, Sonia Sánchez, en el que comentava els diferents puestos, els diferents llocs on han estat aquestes persones treballant, fent aquesta experiència laboral, ha nomenat també una altra associació, Acudim. Aleshores, això també és molt important, que creem aquestes sinergies entre les diferents entitats i de la societat Vila-real, que treballen amb persones amb capacitats diferents i que estiguen implicades i que entre elles també col·laboren en aquests projectes.
Molt bé, i l'aliança, no?, que sempre esmenteu des de l'Ajuntament amb la societat civil, no? No només de treballar l'Ajuntament amb elles, sinó també les pròpies associacions que entre elles col·laboren i intercanvien recursos, no?
Sí, bueno, lo important de tot este programa és l'empoderament que des de l'Ajuntament de Vila-real, en recursos, en diners que són de tots, i en esa filosofia d'entendre que si mos impliquem molta més gent en el projecte de ciutat, en millorar-la, en fer el poble un poble més amable, un poble que cuide a les persones especialment en més dificultats, pues evidentment anem a tindre més èxit, no? I jo crec que n'hi ha proves ja clares de que el model és un model pues, molt útil, que te permetís evidentment implicar, com vostè ha dit, i buscar sinergies i cooperació entre elles, no? Enguany especialment anem a incorporar una innovació en el programa, alguna d'elles ni siquiera ho he contat a la Fundació i tal, perquè estic segur que van acceptar-la en molt bon grau. Esta aliança en la societat civil complís 10 anys d'història. Nosaltres vam començar a sova mentre governar en el 11, en el 12. Era una idea meua, pues, la idea de reflotar i especialment d'aixer salt de Vila-real de poble a ciutat, sempre en el cor de poble i no oblidant d'on venim, les nostres tradicions i la nostra identitat, però en la necessitat d'abordar la salut mental, d'abordar la millora del tractament de les persones en discapacitat, d'abordar la nostra aliança i col·laboració en les universitats, d'abordar l'emprendedorisme en una ciutat que tenia una crisi important, immobiliària, en un paro d'un 26%, d'abordar tantes coses que des de l'Ajuntament de Vila-real no havíem abordat abans en la història. I per això, nosaltres a soles, en una estructura d'un ajuntament que requeria també, evidentment, un canvi important, no haguem sigut capaços. Aleshores, s'ha sigut un poc l'èxit d'aquesta cooperació. Bueno, jo, enguany, el que es vaig a plantejar, hem tornat a incorporar també, perquè va ser molt útil, en els programes d'empleo nostres propis de l'Ajuntament, en PUJUS, en CUJUS, en CORP, tot el que baixin de la Generalitat, que hem gestionat en els últims 6 anys prop de 10 milions d'euros, de projectes. En més de 400 persones que han passat per l'Ajuntament de Vila-real, ara en breve entren 14 nous del programa Empujo. Bueno, jo he tornat a incorporar, perquè és un tema que per la pandèmia i tal vam tindre algunes dificultats, la formació i ja continua. És a dir, així de lo que se trata és de donar-los una oportunitat de treball, ells se guanyen el pa, ells cuiden una consergeria, ells ens fan faena d'administratius o d'auxiliars, ells fan aquestes coses i demostren que persones en aquestes capacitats diferents, que moltes vegades els les ha estat tenint excluïdes de la societat, com que no valien, com que no podien, aquesta és la finalitat important del programa. Empoderar-los, demostrar-los que poden, ensenyar a la societat que poden i al mateix temps formar-los en capacitats i en habilitats, ficar-los en contacte en entitats, en empreses del poble per a realment el títol que té el programa reinserció sociolaboral. És a dir, vos donem capacitats, vos ensenyem, vos ajudem i vos donem l'oportunitat de que també vos guanyeu la vida, vos al seu de matí tingueu uns hàbits, que vos fiqueu a treballar, que aporteu els demés i vos guanyeu ese pac que se vos paga en ese sou, en esa subvenció que se li dona a la fundació i la fundació gestiona, no? Jo crec que se complissin tantes finalitats interessants des del punt de vista positiu que la veritat és que podem estar molt contents. Enguany el que anem a fer és en els programes de formació propis que nosaltres tenim, que estem elaborant molt potents junt amb la Càmera de Comerç, en habilitats pues, de parlar en públic, en habilitats de fer una presentació, en habilitats de coses que avui són molt interessants per a la nova societat actual, l'ús de les tecnologies. Bueno, pues anem a incorporar que també puguen compartir en els nostres propis treballadors dels programes d'empleo de l'Ajuntament de Vila-real alguna jornada els de Xicaes. Jo crec que seria una bona experiència per als demés també, perfecta, i independentment d'on practiquen este programa, vestiguen així en la Caixa Rural, vestiguen en una instal·lació municipal nostra, que un parell de jornades les puguen compartir també en aquells que anem a formar nosaltres en els nostres programes d'empleo. Crec que serà bo per als nostres treballadors d'aquests programes i crec que serà bo i enriquidor també per als propis persones amb capacitats diferents que ocupen aquest programa.
La veritat que sí que sembla que serà una experiència molt enriquidora. Tenim avui a l'alcalde i ahir l'Ajuntament va celebrar el ple corresponent al mes de setembre, no? I no sé si sap que nosaltres el dia després del ple fem com una tertulieta, no? De un poc de que cada portaveu municipal explica, les fa una valoració, no? Del ple i explica un poc les propostes que va fer. Vostè, com a alcalde, que fa una, pot fer una valoració del ple d'ahir?
Bueno, jo crec que va ser un ple molt tranquil, molt positiu. Realment, quan un mira els plenos de l'Ajuntament de Vila-real en l'últim temps, jo crec que mai hem estat tan units com estem en aquests moments i jo això també vull agrair als partits de l'oposició. Segurament ara pues, vindran, queden 8 mesos per a les eleccions i tot, pues, possiblement el tono se alce un poquet i n'hi haurà més crítica, algo lògic, val? I cada un té que plantejar la seva alternativa, però si ho agarra punt per punt a ir del pleno municipal se dona compte que vot en contra no va haver cap de ningun punt i que molts es vam aprovar per unanimitat. Vam aprovar per unanimitat de tots els grups el recolzament a la indústria ceràmica, que està patint molt, que n'hi ha moltes dificultats. Per tant, estem units en lo important en la ciutat. Vam aprovar per unanimitat, per tant, pues, temes, per exemple, com continuar. Bueno, se va quedar ahir en aquella iniciativa que vam ficar tan important de llevar el 95% de la contribució als comerços del poble per el Covid, als bars, restaurants i tot això, i n'hi ha una persona pues, que va presentar els papers, no es va presentar bé o va haver una confusió i tal, i fins a l'últim moment hem lluitat en l'expedient per a poder-li fer aquesta bonificació, que no era fàcil, i ahir vam aprovar un punt d'un cas que se mos va quedar inclús despegat, i vam aprovar per unanimitat de tots els grups, no? I per tant, jo crec que, com dic, després en els pregs i preguntes, en la part de control, va ser tot molt sensato, molt normal, pues la representant de Vox va preguntar per què de vegades n'hi ha faroles enceses en el poble de dia, si mos queixem que estem pagant molta llum, se li va explicar que per a veure si estan fundidos o no, com no tenim treballadors per la nit, pues evidentment les tenim que enxufar de dia i ho entendré, i ja està, coses que de vegades la gent no acaba d'entendre, o quan tenim que arreglar els diferencials per veure si salten i tal, perquè les tronades de vegades salten, ja hem anat millorant tot permiso, però la gent també se li va explicar que haurà vist, pues, no sé, en el carrer de Mamare, l'altre dia no van poder fer la xulla en el carrer perquè estem fent totes unes obres en Iberdrola per a millorar tota la capacitat elèctrica, per a millorar les qüestions de la ciutat, no? I bueno, pues se van fent preguntes al respecte d'estos temes i bueno, pues el senyor Casabó me va preguntar respecte si continuava apostant pels districtes en Vila-real, i ho vaig explicar que sí, però que tenim que ser prudents. Vila-real va creixent i al final jo crec que la última pregunta també, de més no van preguntar res del de que se va plantejar, crec que va ser respecte al tema de, no recorde ara, de Ciutadans, va plantejar...
Bueno, va preguntar compromís per el tema de la biblioteca.
Ah, bueno, aquest tema és molt interessant. Aquest tema, si volen, i ratifique cada paraula de les que vaig dir ahir, sé que han generat un poc de polèmica, però per això estic també. És a dir, no per a fer totes les dies el que tot el món espera i lo mateix, no? Jo l'únic que vaig dir és que he permès, sabent que possiblement tindré que tirar arrere aquesta iniciativa, i la dic ben clara, el que en les associacions de veïns, en un programa piloto que s'està ficant en marxa, perquè és un programa piloto, puguen estudiar els estudiants de la universitat i els dels instituts, tindre sales d'estudi, no? Que és un tema que estem discutint des de fa ja molt de temps. Al passar la biblioteca antiga a la biblioteca nova, perquè en la biblioteca antiga va un centre de salut i tenim que fer el centre de salut, i tenim que treballar per fer el centre de salut, que és fonamental per la zona centro, pues ara resulta que n'hi ha grups que estan criticant-nos i plantejant, que molta gent es planteja que ara està molt lluny la biblioteca nova. I jo, entonces, pues, crec que vaig fer el que tinc l'obligació de fer. Vaig explicar que en 14, en 15 i en 16 anys anava des del carrer Ponente Bajo, que és on està Zubil, Foster Hollywood, pels més joves, ahí vivia ma mare, i viu, i el meu pare, i anava a l'Institut Francesc Tàrrega per la Sequeta en una motxilla i me costava 6 minuts o 8 arribar sense ningú tipus de problema. I que, per tant, tenim una ciutat que és una meravella, plana, que té 2,5 quilòmetres d'una punta a l'altra, el que n'hi ha d'escarmelites a l'ermita. I a veure si ara al final tenim que estar fent al costat de casa de cada un servei públic. No serà sostenible, és impossible. I, per tant, jo aquestes coses les tinc que dir. I ara jo vaig preguntar als regidors, i com anem a obrir aquestes sales d'estudi en les associacions de veïns? Pues en personal dels programes d'empleo de l'Ajuntament. Pues a lo millor ese personal dels programes d'empleo de l'Ajuntament que van a estar allí esperant a que els xiquets estudien, i estic criticant una iniciativa que estem fent vosaltres, fijes com sóc jo, ¿vale? Pues a lo millor es pot destinar a tres coses molt més útils que poden ser en la ciutat, com obrir el Museu Etnològic en fin de setmana per poder favorir el turisme o acompanyar a la gent que tal. Per tant, tenim que ser capaços de lo que tenim administrar-ho bé. Entonces, jo no va... he dit que fem una reflexió entre tots i que quan algú se queixa li expliquem que en Madrid, ahir meu dia una persona en el gimnasio que té la xiqueta ara estudiant allí, la meva monitora me dia, se ha ido a estudiar a Madrid, està con un familiar y me llama continuamente porque hacemos videoconferencias porque le cuesta una hora y media ir a la universidad desde donde vive con la tía, una hora y media de metro y de autobús. Entonces, y así nos plantegem a 2,5 quilòmetres de distància que tenim que obrir una sede en cada puesto para estudiar. Y per últim, vaig explicar, és l'únic poble de la Comunitat Valenciana que té un autobús gratis perquè l'ha ficat l'Ajuntament, que també se pot agarrar i se pot anar si un li costa molt caminar 5 minuts. No vaig entrar en aquestes qüestions. I damunt, l'autobús de la UGI és gratis, que en els altres pobles no ho és. Ix 4 vegades al dia, 2 de matí, 2 de vespre que torna. Un se'n pot anar perfectament a la universitat, a la seva biblioteca, estudiar tranquil allà en la UGI i tornar-se'n després. És a dir, més possibilitats que la gent jove té en aquests moments els estudiants. No els he tingut jo en la meva vida. ¿Vale? I per tant, el que no pot ser és que agarrem la crítica de qualsevol, perquè a vegades entrem en dinàmiques d'estes sense reflexionar, i al final que tenim que estar demanant impostos als veïns tots els dies per cobrir coses que la comoditat, llevant-nos un poc de comoditat i sent més responsables, no faria falta demanar-hi aquest sobreesforç. Pues això és la meva obligació, això és l'únic tema que va haver un poc de debat, però jo crec que és important que el plantegem, no? La ciutat esportiva estava lluny, Miralcamp estava lluny. En el moment en què van fer la ciutat esportiva al costat dels camps de futbol del Villarreal, ja tot el món va caminant al futbol allí. Ja no té cap problema. I ara juga el Villarreal B i tot el món va caminant cap allí. Val? És a dir, és que no està lluny. És que tenim una bendició, que se'n vagi la gent al coll, vora les rampes, amunt, avall, o qualsevol altre poble, tenim una ciutat totalment plana, ja no vull entrar en la bicicleta, en els futurs patinets. Si és que necessitem incorporar qüestions de mobilitat sostenible que ens facin la ciutat en major qualitat de vida i no tampoc ficar a cada al costat d'un servei. És l'únic que vaig dir.
respecte a este tema que no volia preguntar-li, però ja que però ho ha abordat.
Perquè sé que hi ha un poc de revol en les xarxes i tal, però té l'obligació de fer-hi la pedagogia també.
I el tema de la biblioteca infantil, sí que és cert que la part superior de la biblioteca de Torrehermosa hi havia una part habilitada per als més menuts, no? perquè anaven a replegar el llibre i llegir-lo ahí, era una, com una espècie no de ludoteca. En la BUC este servei continua?
Claro, en la BUC està la biblioteca infantil, com està sempre, enorme, en la part de baix, i a més en tota la part de dalt que està educació i altres serveis també anem a compatibilitzar, perquè s'ha deixat una zona en ordenadors i algunes qüestions per a que se puguen fer, però ahí sí que no descarte que en un moment determinat se puga habilitar algun tipus per barri, donar que els xiquets més xicotets és més complejo, dur-los amunt i avall, pues a lo millor per un tema d'integrar el barri tenim una en el Pilar.
Sí,
¿vale? Tenim una ja en la BUC, per tant una a cada costat del poble, una a 8 minuts caminant de cada zona on estiga, però possiblement pues a lo mejor ens puguem plantejar en el futur a obrir alguna altra en algun lloc, però això és més sensato que en un puesto on se fa Bollywood, salsa, se depren el password, se tal i qual, fiquem a la gent a estudiar. Perquè el que no vull és que d'ací 4 dies tinguem conflictes de el silenci, ara no podem fer les activitats que fem, ara ja no podem fer el ioga en les osos de veïns perquè no sé què, no sé quantos. Les osos de veïns estan pel que estan. Entonces, hem entrat en aquesta dinàmica, va ser una proposta de diversos grups polítics, els meus companys, els meus regidors, la van agarrar i en bona voluntat l'han ficat a desenvolupar i l'alcalde està desautoritzant-nos ara públicament. Però no estic desautoritzant a ningú. Jo crec que tenim que provar coses també. ¿Vale? I en aquest cas he sigut conscient del projecte i com n'hi ha un consens de tots els grups per a fer-ho, doncs he dit anem a veure què passa, però m'estic vacunant perquè si evidentment arriba un moment que això genera conflictes, no me cauran els anells per acabar en el programa. Ho dic ben claret.
Si voleu, ja per acabar, tenint així l'alcalde, no podem no preguntar-li per aquesta bateria, no? Quasi un centenar de mesures, no? De projectes que va anunciar ahir el president Ximo Puig.
Ah, bueno, jo crec que evidentment estem en un moment en el que n'hi ha que anunciar projectes que il·lusionen a la gent, és a dir, és evident que vivim un present molt dur, molt fotut. Estem, molta gent me critica per això, especialment l'altre dia a la teua jefa Susana li vaig enviar alguns missatges al WhatsApp i me va dir, tens raó en això, quan Manuel Campo Vidal dia que estem en una tercera guerra mundial, quan ho diuen psiquiatres a nivell internacional, quan ho diu la ONU, estem en una tercera guerra mundial. El que passa que no ens hem enterat. El que passa que evidentment en aquesta tercera guerra mundial Espanya participa, sí, participa, envia armes, envia diners, atén refugiats, estem en una tercera, estem alineats en un bando que és la OTAN, que és la Unió Europea. No han arribat els missils així, Déu no vulga, evidentment, no? Però és evident que ens han tallat el gas. És evident que s'està fent una guerra en productes, en costos, en energia, etcètera, etcètera, que ens està ficant en un problemón. I tenim un 15% d'inflació, d'acord amb la OCU, anar a comprar s'ha convertit en una locura i anem a patir problemes. I això a la gent n'hi ha que dir-li-ho. Però no tenim que deixar d'il·lusionar-nos en el futur, perquè igual la guerra, ojalà vulga Déu, s'acaba en un mes i el que no podem és estar plorant durant un mes i dir, com està allí allò, com el gas està mal, jo vull ficar l'exemple ahir parlava en Ximo Fontdemora, vale, de vidres i tal, i me preocupava, no ha pogut anar a fer aire, tinc molta feina així, tenia el pleno ahir, i la prioritat és el meu poble, sempre, com sempre he dit i he demostrat, el meu partit primer és Vila-real, val? I parlaven ells, com va la cosa, estic preocupat, però estic molt preocupat, perquè Vila-real, si no fora per la indústria ceràmica, serien 20.000 habitants, vale? I nosaltres tenim un futur claríssim en la indústria ceràmica, l'auxiliar i tot el que suposa això, per a Caixa Rural el futur i per tot el món que estem així i per l'Ajuntament, i me preocupa. I estava content, i me va fer anar a casa content, perquè me va dir, mira José, pesa el gas i pesa tot, estem tenint moltes visites i la cosa va bé, tal i qual, i jo dic, ah, pues quina gent tenim, no? Entonces jo entenc que el president Puig, pues en tot el lío que n'hi ha, en tota esta guerra que m'entra també electoralista per tots els puestos de les ofertes fiscals, de veure qui cobra menys impostos, però després tots volen que ajuden a tot el món i no sé d'on cauen els diners, com si els diners se multiplicaren com el milagre dels peixos i els pans, etcètera, etcètera, pues entonces entenc que el president hagi dit, escolteu, estem en dificultats, n'hi ha situació i tal, però estos projectes estan ahí damunt de la taula, hem de mirar al futur, lo que dissenyem serem. Jo, evidentment, el recolze al 100%, com en el tema fiscal, al 100%. Diga lo que diga Pedro Sánchez, diga lo que diga l'Estat. per què no pot el president de la Generalitat Valenciana en un 15% d'inflació, que quan vas a un supermercat a comprar, compres la meitat de lo que compraves en estos moments, en la llum que paguem el triple, etcètera, etcètera, dir que a les rentes menors de 60.000 euros, que estem el 99,9% de la societat valenciana, va a baixar los impostos, això és electoralisme? Preferim donar subvencions i ajudar a la gent a que compre el pa, a que compre tal, o li ho llevem ja directament i no tenim que generar una burocràcia brutal per ajudar en aquesta situació que tenim de dificultats? Si el govern d'Espanya ho veu mal, pues que explique per què. Ell serà el que té la guerra en la Comunitat de Madrid, jo dic així públicament, en l'Ayuso i en qui siga. Però nosaltres som valencians i tenim la nostra idiosincràsia. Tenim empresaris que, pese a totes les dificultats de trencar-se els cuernos, ui, allí en Cersaire. I, per tant, tindrem que prendre les nostres decisions i el marge que tinga el president per llevar diners de la bolxaca. Ojalà jo en Villarreal tinguera el mateix marge i no tinguera la deuda anterior i tot el marrón que se me va deixar. I poguera ara baixar l'IBI el 20%. Ojalà! Ojalà, i no anem a pujar ni un euro l'IBI. Les tasses les hem enteses igual. Anem a plantejar-nos mantindre les tasses i terrasses durant un temps més per ajudar als restaurants. No sé què faré en la bonificació de l'IBI, si serà el 95%, no crec, perquè no podrem tirar endavant, però igual deixa un 30, jo què sé, algo farem. En això estic treballant, però té tot el dret del món i a més em pareix molt convenient.
Aleshores, se suma, no, a recolzar aquesta bateria, que la veritat ha fet un poc com la setmana passada van matinar, no, amb tot el dia valorant l'anunci fiscal que va fer Juanma Moreno. Avui la notícia era un poc aquesta bateria de un centenar quasi de projectes de mesures que anava a aprovar el govern valencià. Moltíssimes gràcies, alcalde, moltíssimes gràcies, Sonia Sánchez.
Avui la notícia important és que de nou 10 persones que en altres circumstàncies estarien en sa casa van estar ateses en carinyo, tat, Sonia. Hi ha un treball que jo crec que pots explicar breument, el treball que fan els monitors així en tot este procés, que és encomiable.
Sí, la veritat és que en Xica és un projecte que va néixer en el 2019,
sí.
I que continua creixent, i que la veritat és que és molt necessari per a aquests xiquets amb capacitats especials, que continuem treballant per fer el projecte més gran, i que la veritat és que anime a la gent a que vinga a conèixer el projecte i que porti els seus xiquets, perquè la veritat és que oferim unes teràpies especialitzades per a ells, com són la logopèdia, la fisioteràpia, la teràpia ocupacional i la psicologia, i la veritat és que necessiten aquestes teràpies. I també, com he dit en la roda de premsa anterior, gràcies al conveni, aquest estiu 23 xiquets han pogut continuar rebent aquestes teràpies tan necessàries per a ells.
Molt bé. Recordem també que el programa d'inserció sociolaboral està per la inscripció fins al dia
10 d'octubre.
Vale, aleshores, qualsevol persona...
Sí, en la pàgina web de la nostra fundació, Caixa Rural.
Molt bé. Perfecte, pues deixem ahí esa informació tan important per a les persones que estiguin interessades. Moltíssimes gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos, regidora de Serveis Socials.
Soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal. Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Y finalment, tenim la nota de premsa de l'Ajuntament de Vila-real de lo que es va aprovar ahir en este últim ple del mes de setembre, el ple ordinari. I ens diu que el ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per una àmplia majoria una proposta per a bonificar l'impost de béns immobles per a la instal·lació de plaques solars en habitatges de la localitat, com a incentiu fiscal per a fomentar l'aposta per les energies netes i la reducció de la factura energètica en les llars. Millor que José Ramón Ventura Chalmeta, regidor d'Agricultura, Canvi Climàtic i Mig Ambient, no ens podrà contestar. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bonificació de l'IBI per a aquestes cases, per a aquestes pisos, cases en vertical també, pisos, sí, vivendes...
És per a els... tots els que paguen IBI en la nostra ciutat, que poden posar-se plaques solars. Hi ha gent que sabem que no podran perquè són vivendes en vertical i no tenen suficient terrat, però tots els que tinguen cases unifamiliars, vivendes individuals, i tota aquesta gent sí que podrà ficar-se plaques. Han baixat de 5 kW a 2,5 kW, per tant, ja és el consum mig de lo que seria una vivenda. I lo que sí que és cert és que han ficat un topatge a aquesta reducció de l'IBI de fins a 300 euros a l'any. Per tant, no afavorirem només els que més tenen i més possibilitats tenen de ficar-se plaques solars. Imaginem un masset que té 4.000 metres quadrats de terreny i estem intentant compensar este impost també per a les persones que tenen vivendes unifamiliars en el centre del poble o en els nostres barris i que també podran beneficiar-se d'aquesta rebaixa elèctrica, perquè no ens enganyem, el ficar-se plaques solars suposa una rebaixada molt important també en la factura de la llum.
Quan parlàvem era una reducció del 25% de l'IBI, però en un topatge de 300 euros.
Exacte. I per 3 anys.
També la regidoria que vostè porta està intentant explorar-ho. Jo sé que ho ha posat diverses voltes damunt de la taula, aquesta possibilitat d'impulsar una comunitat energètica local.
Una local o diverses individuals i privades. Nosaltres estem des de que vam arribar nosaltres a l'Ajuntament, estem intentant canviar totes les finestres dels edificis públics per finestres més eficients, que la Generalitat subvenciona part d'aquestes obres. Estem intentant i aconseguint-lo canviar totes les nostres luminàries per llum LED per a reduir el consum. Volem canviar totes les calderes de gas per calderes de pellet a les instal·lacions municipals. I ja ho hem aconseguit, ficar plaques solars a tots els col·legis. Ara estem en la nova subvenció que hem tret ara, que hem optat ara als poliesportius i a un col·legi que ens faltava. I dins de tot això estem explorant el bagatge que tenim nosaltres de terrats, sobretot de propietat municipal, sí, per a poder fer una comunitat energètica, però no només per a l'Ajuntament, sinó per als veïns, per a les pimes, per als xicotets autònoms que podrien apuntar-se també, i també per als pous de rec, que ells tenen una problemàtica diferent, i és que tenen molta potència de bombes i la veritat és que tenen unes factures molt elevades d'aigua, i estem mirant de la possibilitat de que dins d'aquesta comunitat energètica local pogueren incluir-se també els pous de rec per a poder bonificar-se fins com a mínim un 30% de la factura de la llum.
Vila-real figura entre els 10 municipis de la Comunitat Valenciana amb més potència instal·lada d'autoconsum d'energies renovables.
Sí.
Pues com estaran els demés, eh?
No, nosaltres estem prou bé. Anem a veure, nosaltres ja l'anterior regidor de Medi Ambient que hi havia, uh-huh, el senyor Sancho, van començar ficant plaques solars al servei públic i fent un esforç per contractar vehicles elèctrics per al servei públic municipal. Ara tenim tots els vehicles del servei públic elèctrics. Uh-huh. Estan entrant els vehicles de la policia, també van a ser híbrids com a mínim perquè ells requerien d'una certa autonomia i potència en tot moment, per tant tècnicament es van aconsellar que no foren cotxes totalment elèctrics, i a part d'això l'impuls que nosaltres li hem pegat a aquestes plaques solars que ja s'havien instal·lat ficant carregadors d'alta potència i tots els col·latges en plaques solars, els poliesportius i tot l'esforç que estem fent ara, això suposa un impuls molt fort que ens fica en aquesta situació d'abanderar...
En els 10 municipis de la Comunitat Valenciana.
D'abanderar la reducció de la connexió a la xarxa elèctrica.
Per als que ja tenen les plaques solars comprades o posades des de fa temps, perquè clar... Ara tot el món ja està en allò de posar-se-la, però la que s'ha avançat i les ha posades, n'hi haurà algun tipus d'ajuda?
Els que fa temps que les tenen, no podran optar. Els que presenten la factura abans d'aquest últim any, pues podran anar als 2 anys, i és que la presenten a partir de que entre la nova normativa, entonces ja podran optar a 3 anys.
Uh-huh. Per parlar, ahir vostès estaven en el ple, però hi havia també un debat de les Corts Valencianes on el president de la Generalitat avança una bateria de 76 mesures. És una nova tarifa autonòmica que estalviarà l'IRPF, diu que adaptant-se a la situació actual. Els que apleguen a 10.000 euros, els que només aporten 10.000 euros, tindran una reducció d'un 21%, els de 20.000 un 7,3, els de 30.000 un 2,2. I els de 60.000 mantindran els seus esforços tributaris.
Sí, anem a veure. No està gens bé el que s'està fent en aquest país de fer una rebaixa a subhasta pública i a títol de titular periodístic, o
sí,
sigui,
sí, sí.
Això és propaganda per a les campanyes electorals que venen. Això no va a cap lloc. En Madrid poden tindre eixa deducció per als milionaris, perquè no ens enganyem, en Andalusia i en Madrid les deduccions fiscals són per als milionaris. Ningú dels votants, o per lo menos el 99% dels votants del Partit Popular, no són milionaris i no poden desgravar-se
les
bonificacions.
Les rentes són menors de 60.000 euros.
Estic parlant en Madrid. Així en la Comunitat Valenciana crec que el 95% està per baix dels 60.000 euros. Jo personalment crec que els que estan per dalt dels 60.000 euros, si vols, els deixem, però els que estan per dalt de 75.000 euros ja hauria que ficar-los a un recàrrec, uh-huh, o per damunt dels 90.000 un 5% més, perquè el que no podem fer és baixar la nostra recaudació fiscal. Estem queixant-nos, sí, tant el PP com el PSOE compromís com el Sumsum Corda de que la Comunitat Valenciana o el País Valencià està infrafinançat. Si està infrafinançat i no tenim diners per a tot el que volem, l'últim que hem que fer és finançar-nos pitjor encara. Per tant, jo crec que és, si baixem als que menys rentes tenen, que me pareix fantàstic, pugem-li als que més ne tenen, que a d'ells igual ni ho noten.
Ixa és la seva opinió. Moltes gràcies per haver estat així i haver fet este repàs, breu repàs, perquè sap vostè que ja té cua darrere. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vostè. Though I might leave to find it, I'll never let your hand hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be a wild. Your body is a wonderland.
Toldos y Cerramientos Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
I ara és el torn de Domingo Vicenç de Ciutadans i ell va parlar-nos de lo que va ser el ple d'ahir. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Mire, en la nota de premsa n'hi ha un moment en què ens posen que l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, celebra el consens de la majoria dels grups municipals a partir d'una proposta presentada per el grup Ciutadans. Ens l'explica?
Sí, aixina és. La veritat és que ha sigut una proposta molt treballada i molt esperada perquè nosaltres la vam registrar en febrer, tenia que haver anat a plenari de març i l'equip de govern ens va demanar que la deixarem damunt la taula pues, per poder estudiar-la bé i donar un plenari més endavant. Però clar, de març fins a setembre pues, la cosa ha tardat molt en eixir endavant. I haig de reconèixer pues, que la col·laboració, en aquest cas, del regidor de Medi Ambient, de José Ramón Ventura Chalmeta, perquè ells també és una cosa que defensen, hem buscat un equilibri, la millor manera de beneficiar a la ciutadania. Sí que és cert que nosaltres aquesta proposta la duem en març a partir de que s'estan començant a ficar instal·lacions de plaques solars perquè la llum cada vegada és més cara, i els instal·ladors pues, es manifesten que en Vila-real, encara que n'hi hava una xicoteta bonificació, la gran majoria de famílies no se la podien aplicar perquè la potència mínima requerida era excessiva, no? Entonces van presentar una proposta demanant ampliar la bonificació i fer algunes millores, i ha quedat pues, avançant en el temps fins que pues, en este cas el regidor de Medi Ambient va fer una contraproposta, però que també tenia que valorar el Departament d'Hisenda, no? I finalment pues, en una reunió que van fer tècnics d'urbanisme d'Hisenda i els regidors del govern i jo mateixa, pues, vam trobar la millor solució que podia permetre bonificar-se a la majoria de famílies que se puguen instal·lar plaques solars, però limitant-ho en un màxim, perquè el que se tracta és d'ajudar a aquells que més ho necessiten, no? I diguem que per a arribar al tope màxim tenen que estar parlant de contribucions que superen els 1.200 euros, si no entraria cap tope, que és la deducció seria el 25% durant 3 anys.
Uh-huh. Mire, a més, com vostè també és diputat,
sí?
Provincial, volia preguntar-li què tal el ple d'ahir, perquè a més vostè estava en la Diputació.
Sí, pues el plenari d'ahir la veritat és que va ser un poc decepcionant per la ciutadania, no? Va començar el plenari, de fer la prèvia del plenari va ser molt ruïdosa perquè van tindre que vindre allí els bombers a protestar pel ninguneo que es fa a la Diputació. I els metges de l'hospital perquè necessiten moltes més places d'infermers i per a salut mental i per a oncologia. I, clar, pues, tenim un president de la Diputació que se les dona molt de dialogant i molt de calmat, però veiem que quan passen aquestes coses, pues, en seguida perdes papers, no? I crec que no és la millor resposta, no? Ben bé que se van ficar darrere dels bombers per penjar-se medalles quan els incendis d'aquest estiu, i n'hi ha que reconèixer que els bombers fan una tasca superperillosa i molt necessària per a la societat, i damunt tenen que fer-la pues, veient que qui és responsable de pagar-los i de cuidar que les seues condicions de treball i els seus mitjans siguin els més adequats, pues, no se preocupa per ells, no? Ja va començar malament el plenari, no? En això. I després pues, se va anar entortellant, no? Va haver un moment que se va discutir la proposta de la MER demandant el blindatge de les pensions, que tot el món sap que sí a Vila-real, pues, va ser pràcticament per unanimitat, tots sí. Es vam apoyar. Allí és una cosa que nosaltres vam plantejar en juny-juliol, que se'ls tenia que escoltar, i el govern de la Diputació mos va donar les llargues. Esta vegada tot eren presses, van ser nosaltres que es van demanar que s'esperaren un mes més per poder aclarir algunes coses, també nosaltres a nivell de partit, i ells se van negar a deixar aquesta moció damunt la taula. Al final, pues, tant el PP com nosaltres, sobretot nosaltres, perquè aixina, per respecte a la plataforma i per respecte a les associacions de veïns i associacions de Vila-real que han demostrat estar d'acord en aquesta iniciativa, doncs ens vam abstindre perquè tiraran endavant sense cap vot en contra. I després l'espectacle final, sí.
És que, clar, a mi m'agradaria que vostè intentara relatar-nos tot.
Sí, sí, pues ja imagina't, ja el plenari venia calentet per les protestes dels bomberos i dels metges de que el govern socialista de Compromís, de Diputació, no es fa absolutament ningú cas. Després, pues, la falta de lleialtat institucional del govern, que va voler fer-se la foto com que ajudava els pensionistes, però ni va voler saber res de mesures fiscals, que va haver una moció del PP que nosaltres vam esmenar i vam recolzar on se demanava una rebaixa fiscal perquè la recaudació de l'Estat s'ha disparat i la comunitat autònoma, i la recaudació que més s'ha disparat precisament és l'IVA i l'IRPF, que són dos impostos que afecten a les famílies i als pensionistes, i ahí no van voler saber res, no? Entonces ells, molt de voler fer-se la foto en la plataforma de demanant el blindatge de les pensions, però a l'hora d'arrimar l'ombro per ajudar a les famílies i als pensionistes no van voler saber res, igual que tampoc van voler saber res d'unes ajudes que nosaltres demanem a Conselleria que augmentarà les ajudes a les famílies per al curs escolar, perquè els gastos del curs escolar s'han disparat i les famílies pues, ja tenen molts problemes pagant més cara a la llum i pagant més interessos per les hipoteques, no? Entonces, pues, ja se va calentar per això, i al final pues, en resposta a preguntes que se van fer el plenari passat a portaveu de Compromís, pues, el pleno va concluir contestant. Més que contestant les preguntes, se va dedicar a recriminar i a insultar tant a la portaveu de Ciutadans com a la portaveu del Partit Popular. Entonces, al final, no van tindre més remei que en aquest últim moment de plenari, els amunt i anamunt.
Això no s'havia donat fins ara, fins a res de les pròximes eleccions.
No, mentre jo estava, no, des de ahí l'ambient de precampanya, tant del PSOE com del Partit Popular com de Compromís, se notava molt.
Perquè sempre ha brillat Diputació per aquest consens que ha reinat entre dreta i esquerra i centre.
Sí. Home, més que res, ahir sempre s'ha vist molt d'interès en part sobretot del president, de vendre molt de consens, però la veritat és que moltes vegades te quedes amb la sensació de que aquest consens és unidireccional, perquè pues, quan tenen que ser ells els que se dicen, pues, no veus que estiguen molt disposats a cedir.
Això va ser un poc en Diputació van veure aquesta discrepància quan així en l'Ajuntament veiem que estava la cosa prou pacífica i estaven prou tranquils, i en la Generalitat és que n'hi havien, ahir teníem a tres bandes, i en la Generalitat quan tot el món estava pendent de, o almenys el que s'esperava era aquesta recriminació al president de la Generalitat per els problemes que ha tingut Mònica Oltra, que ha tingut que fer-la deixar el seu càrrec, i la gent li recriminava a Ximo Puig que no haver sabut ell dir-li és hora d'anar-se'n, i que haver sigut el mateix propi partit de Mònica Oltra que li aconsellarà anar-se'n. Ells, en aquest cas, el que s'esperava és molt aquesta quantitat de preguntes per les declaracions de Mònica Oltra, fins i tot per la seva família de Ximo Puig, i aquests presumptes contrats que no estan massa ben argumentats, o almenys és el que s'estan investigant. Ximo Puig desembarca en 76 mesures. 76 mesures i rebaixes, reformes fiscals, quan sabem tot el món que són els presidents autonòmics del Partit Popular els que estan desembarcant aquestes coses. No se ho esperava ningú. Fins i tot des de Moncloa han dit que, bueno, no han dit el seu nom, però li han estirat de les orelles. Ell proposa un ahorro fiscal de 150 milions per a les rentes baixes i mesures que per a mantenir la pressió fiscal per als que apleguen a més de 60.000. En concret, són els de 10.000 el 21%, els de 20.000 el 7,3%, els de 30.000 el 2,2% i els de 60.000 que tinguin paciència i que mantinguin el seu esforç tributari. Perquè ell diu que més enllà de tot és president de la Generalitat Valenciana.
Bueno, la veritat és que després de voler anunciar les mesures, pues, són moltes interrogants que me ven al cap, no? Jo la primera lectura que faig és que és una xicoteta bomba de fum, pues, perquè no se parli dels altres temes que has dit, perquè és una xicoteta rebaixa fiscal, però sobretot és xicoteta, és molt xicoteta i és molt timorata, no? Ell l'han valorat en 150 milions dies i crec que el que porta recaudat per excés per culpa de la inflació, la Generalitat supera els 700 milions, no? Per tant, jo crec que s'haurien pogut esforçar més, i sobretot pues, si ja que se preocupen tant, diuen que se preocupen tant per les famílies que tenen rentes inferiors a 60.000 euros, m'agradaria a mi que me digueren 100 euros més a l'any que es va solucionar, perquè 100 euros més a l'any no val ni per a pagar el rebut de la llum d'un mes.
El que li va dir la seva síndica quan ella estava argumentant que tot això, que que parlen vostès, que quin programa té Ciutadans, perquè que ell sàpia Ciutadans.
Mira, pues Ciutadans, ells ahir van anunciar una espècie de deflactació de l'IRPF, ja t'he dit, molt timorata i molt covarde, perquè han tingut que ser molt més valents, però és que això entrarà en vigor a partir de la renta de l'any que ve, és a dir, les famílies se beneficiaran en juny de 2023, quan la llum ja la tenen que pagar este setembre. Nosaltres això li ho estem demanant des de principi d'any. La guerra puc fer a principi d'any, en efecte retroactiu, sí que ja s'hi haguem pogut beneficiar en la renta que van presentar en, precisament en juny, no? I a més, pues, nosaltres també hem proposat, entre altres coses, pues, unes deduccions prou més fortes de les que ell ha plantejat per la pujada dels tipus d'interès, per l'efecte que tindran les hipoteques. Tu no comptes que les famílies van a pagar només per la pujada dels interessos a una família normal, una hipoteca normal, 1.200 euros més a l'any, i ell l'ahorro fiscal que es proposa i les famílies modestes és de 100 euros a l'any. No tenen ni per a començar en la reforma, que en aquesta xicoteta reforma que han fet.
No obstant, el moviment que veiem per part de Ximo Puig és un moviment molt allunyat de lo que des de Moncloa se l'està dient.
Sí, jo crec que si n'hi hagués de destacar algun punt positiu és que per lo menos li ha dut la contrària al seu jefe, que pareix que no s'entere dels problemes que estan passant les famílies.
Vostès tenen les dades dels últims, les últimes dades de lo que eixirà o de qui governarà a partir de maig?
No, de moment no tenim cap informació. El que sabem és que al final serà la gent la que tindrà que valorar el que va passant, no? I jo crec que aquests mesos en tota la situació que anem a viure seran molt significatius i jo crec que la gent ho tindrà molt en compte. Crec que lluny de lo que molts participants pensen no està tot el peix venut.
Domingo Vicent, moltes gràcies per haver estat així. Allò de tindre un diputat provincial que ve ens ve, no? Perquè sí que es compta des de primera mà el que ocorrís dins en aquest moment.
Sí, a més, ahir, per exemple, va ser un altre tema que el PSOE d'allí va votar en contra una proposta, crec que era del Partit Popular, que nosaltres la van recolzar demanant més diners pels plans d'obres i serveis, que és fonamental per als municipis, tots els municipis, els xicotets, però també per a Vila-real, perquè si no, tots aquests projectes que ens arriben en fons de diputació, pues segurament en la quantitat que teníem inicialment no se podran fer per la pujada de les matèries primes, però el PSOE de diputació no vol escoltar els problemes dels pobles, per lo vist.
Domingo Vicent, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
What's it gonna be, she said.
You don't know what you mean to
Come
me.
On. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about them girls.
There's no way, hey,
now they gon' fight over no day. Hey, as you can see, but I like your steez, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater.
Now that's gangsta,
and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Before I turn to leave, she said,
You don't know what you mean to me.
Come on.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal. West Coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you mean to me.
Right. East Coast, you're still shaking right. Down south, I see you bouncing right. West Coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you mean to me. Right.
Continuem parlant de lo que va ser el ple de l'Ajuntament de Vila-real d'ahir, on s'anunciava aquest 25% de rebaixa o bonificació de l'IBI per instal·lacions de plaques solars en habitatges per impulsar la transició energètica. Tinc a Irene Herrero, ella és portaveu de Vox de l'Ajuntament de Vila-real i regidora. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Vostè s'abstén?
Sí, sóc l'única.
Sí, estan tots ja a favor i vostè s'abstén. I per què s'abstén en esta...
En esta moció.
Conjunta.
Sí, pues és molt fàcil. El primer que tinc que dir és que Vox va proposar unes esmenes no a lo que demanaven, sinó el per què ells estaven demanant-lo, la exposició, els motius per els que ells estaven demanant-lo, i és que se basen en l'agenda 2030, totalment. Totalment, de fet la anomena tres o quatre vegades en l'exposició de motius. I Vox va demanar molt respectuosament que si llevaven els punts on se parlava de l'agenda 2030, nosaltres anàvem a recolzar-la junt amb tots els altres partits, perquè ens pareixia algo bo per al poble. Pobre, però bo. Pobre perquè realment en la publicitat que han fet és anem a rebaixar un 25% l'IBI durant 3 anys. A la gent que fique les plaques solars. Però és que s'han dit a la coletilla, com a màxim 300 euros.
Sí.
Val? I això no eixit en cap diari ni en la premsa.
Sí, jo ho estic dient, ho estic dient durant tot el matí. Vostè, se posa un tope a 300 euros. Diuen que perquè si no les... per arribar a tots els que ho instal·len, si no n'hi hauria que no arribaria i no podrien optar a aquests 300 euros.
Sí, però el que nosaltres pensem és... nosaltres hem estat demanant pressupostos per a ficar plaques solars i sí. això és car, hi ha molta gent que no va a poder ficar-se.
Era per això, perquè no arribem, perquè la potència mínima instal·lada té que ser de 2,5 kW i hi ha gent que no pot gastar-se aquests diners, per això diuen que tindrà la bonificació de 300 euros.
I vostè vol dir que si té que pagar una instal·lació de 12 o 16 mil euros que li descompten 300 euros, li compensa? Hi ha molta gent que no pot pagar i sos 12.000 o 13 o 15. Per tant, tampoc va beneficiar-se d'aixòs 300 euros.
N'hi hauria algun tipus d'alternativa que plantejarien vostès a l'hora de poder arribar a tindre aquesta transició energètica?
És que el primer que tenim que pensar és que esta moció que han apoyat tots aquests partits són els mateixos partits que a nivell nacional no estan deixant explorar, ja no executar, explorar els recursos energètics que té Espanya. Ells volen aplicar l'agenda 2030 per damunt de tot sense pensar si econòmicament Espanya està preparada. I pensé que és un error, per això ens vam abstindre, perquè nosaltres el que no volíem era aquesta obligació d'executar l'agenda 2030 sí o sí hi ha que fer-lo.
Sí, en este cas serien les famílies que tindrien que anar pues adquirint aquesta major part de transició que els té al millor un sobrecost que tindrien que desenvolupar de colp quan és cert que n'hi ha famílies que es ve molt apuraet.
Correcte.
El Partit Popular va presentar una moció per sol·licitar que el municipi de Vila-real s'adhiera al manifest en defensa de que tinguin un futur la ceràmica, de que se defensa l'ocupació i n'hi hagi un futur per al sector ceràmic.
Sí, tot ve a lo mateix. Per què hi ha problemes en la ceràmica? Per el cost del gas? Per què? Perquè aquest govern socialcomunista sols vol utilitzar el gas. I a partir d'ahí és on estan venint tots els problemes que estem tenint, per exemple, en aquest cas, en la ceràmica. Perquè ara, en aquest moment, per el megawatt hora de gas estem pagant 400 euros, mentre que l'energia nuclear sols ens costa 60 euros. Per què ens estan obligant a gastar el gas? Un gas que damunt tenim que comprar a l'estranger, que nosaltres no tenim perquè ens ho estan tancant tot. Evidentment, aquesta moció tenien que apoyar-la perquè estem totalment en contra de lo que està fent, en aquest cas, el govern d'Espanya.
El que també està en contra del que ha fet el president de la Generalitat, Ximo Puig, en este cas és el govern d'Espanya, és que seguint el fil de lo que vostè està dient més, d'aquestes mesures que ha anunciat Ximo Puig en el debat de la política general, aquestes 76 mesures que va anunciar ahir, on deia que anava a modificar aquesta nova tarifa autonòmica i aquest IRPF adaptant-lo a la situació. Diu que s'estalviaran un 21% les que ingressen 10.000 euros i fins un 2,2% d'establir els que ingressen 30.000. Però els que ingressen 60.000 deberan mantenir aquest esforç tributari. Vostè com ho veu?
Propaganda electoralista. Total. Però total i pura. Què passa? Que falten menys d'un any per les eleccions? Que anem a preparar-nos ja per aconseguir votants? Mira, des de Vox pensem que ell ho proposa ara, pot ser que es baixi, que isca endavant, evidentment, i que ara baixi els impostos a les rentes menors de 60.000 euros, evidentment, però que si ell aconseguís tornar a entrar una altra volta en maig, pues que es tornarà a pujar. Sí, és el que vol el seu partit.
En aquest cas s'ha desmarcat de l'ideari del seu partit, és a dir, de lo que li demanen a tots els presidents autonòmics. A vostè què li pareix este moviment de Ximo Puig? Quina sensació ha tingut?
Pues que vol tornar a eixir ell, de president, i per sí, damunt de que siga.
Mire, jo vull que senca un vídeo de lo que va passar ahir en els passillos i d'un treball d'una periodista. Y le va a preguntar a Ana Vega, a la síndica de Vox. Anem a sentirlo. Anem un momentet a publicitat y busquem el tall de veu y el sentim.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Grey Little People llega a Vila-real, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos. Tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo. Desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tanto.
Con tacones o turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es. Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24, Vila-real.
Ens havíem quedat en... Estàvem parlant amb Irene Herrero, ella és portaveu de Vox en l'Ajuntament de Vila-real, també regidora. Ens havíem quedat en ese vídeo que he rescatat jo de les xarxes, on ahir n'hi havia una redactora d'Apunt i anava fent preguntes a la gent que en este debat de política general de les Corts anaven passant. Bueno, pues, la síndica Ana Vega diu això a les preguntes d'Apunt.
No, para nada, porque una bajada drástica de impuestos que va aparejada a una reducción de la administración, de chiringuitos, de observatorios y de puestos inútiles de la administración que solamente sirven para ideologizar la política valenciana es lo que necesitan las familias. Y todos esos recursos, pues por ejemplo, los millones de euros que se van a publicidad institucional o a la televisión del régimen como es la que estamos hoy, esta mañana, pues deberían ir necesariamente a la sanidad, a infraestructuras, a educación y a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Por tanto, nosotros lo que queremos es que todo el gasto vaya dedicado a cubrir las necesidades de los ciudadanos y no las necesidades de los políticos.
Moltes gràcies. Ja han escoltat la síndica de Vox, que pensa que esta és la televisió del règim. Segurament si ells pujaren al govern desapareixeria, amb la qual cosa no tindria tampoc esta altaveu per a criticar. La crítica, com sempre, l'acceptem, perquè això és la democràcia.
Sí, i tant. Són lliures de dir el que vulguin. Per cert, Vox està governant... pràcticament en Madrid, no ha tancat Telemadrid, i hi ha una televisió autonòmica en castellà, Lleó, on governa i tampoc... I
crec
tampoc
que més privatitzada, no?
Més privatitzada, efectivament, i tampoc va tancar Canal Sur quan tenia responsabilitats quasi en el Parlament per a que es queren lleixonar. Però, bueno, cadascú pot dir el que...
Bueno, hem sentit el vídeo, no sé què li pareix a vostè el que va dir la síndica ahir.
Bé, tinc que comentar que jo no me sol ficar en el que comenten els companys de les Corts, però en aquest cas he estat parlant en Llanos Massó d'aquest tema. I bé, té Ana Vega el meu apoyo total i total de Vox. Perquè, a veure, tenim que tindre clar que en Espanya n'hi ha 17 autonomies i això vol dir que n'hi ha 17 televisions autonòmiques. Uh-huh. És a dir, és més... n'hi ha moltíssimes més, perquè en Catalunya n'hi ha 9, en el País Basco n'hi ha 10, en Galícia n'hi ha 6, en Andalusia n'hi ha 6. Tot això, com se subvenciona? Se subvenciona de diners de la comunitat en si o del govern d'Espanya. Val? I el que tenim que tindre clar és que són un servici públic, si pa qui els està pagant, pels partits que els estan pagant, perquè estan totalment polititzats. I mentre els servicis públics que serveixen pels ciutadans s'estan deteriorant, aquestes cadenes estan sempre cobrant. I no baixen, al contrari. Les televisions autonòmiques han augmentat en gastos un 12% en este any, en el 2022. En això podríem cobrir molts gastos que no s'estan cobrint perquè se ho estan emportant aquestes televisions autonòmiques. Mira, les televisions autonòmiques ens costen als espanyols 1.099 en 93 milions d'euros a l'any. En això, en aquest pressupost, se cobrís l'educació total en La Rioja, en Cantàbria, en Astúries, en Navarra o en Balears. Què estem fent? Què estem fent? És el que ens estem preguntant, Vox. Estem gastant molts diners... quan en realitat el que necessitem és educar als espanyols i que tinguem tots una cultura i un saber estar. No gastamos-ho en premsa, no, en publicitats polítiques, perquè és en el que s'estan gastant aquestes televisions autonòmiques.
En aquest cas, si parlem de mitjans de comunicació, que jo suposo que no és el cas, perquè els mitjans de comunicació tots tenen inversors, per això tenen un mitjà de comunicació, diferencien entre els que són privats, evidentment, però les públiques, vostès el que diuen és que és com una televisió del règim.
Són, mira, xiringuitos.
Sí, ahir,
recorde que ahir, me preguntava vostè, sí, què són xiringuitos?
Sí, sí,
són xiringuitos.
Ahir Ximo Puig el que dia en el debat era que necessitava que li digueren quins xiringuitos tenien, no? Pues bueno, vostè li acaba de dir un, no?
Ja li acaba de dir un. Si escolta la seva ràdio, ho sentirà.
En fin, ja, però n'hi ha que tindre la periodista en aquest moment que està dient-li com el que estava vostè, la del règim, se queda un moment en allò de dir esta dona està dient que si me tanca el mitjà de comunicació en el Sting, i jo suposo que en aquest moment no sabria ben bé a on posar-se, però vaja, en aquest cas Ana Vega és una síndica que no se calla, fins i tot dient-li al mateix micro que té davant que si per ella fora no estaria.
Clar, és que jo penso que els mitjans de comunicació, una forma també que tenen per a subvencionar-se, és la publicitat. Is al carrer, pateix al carrer, demana publicitat, a part dels inversors que tu pugues tindre. I aquestes televisions no ho estan fent?
No, no els dono idees, perquè sap el que passa? Que nosaltres sí que ens queixem moltes voltes i és... Si una, un mitjà de comunicació és institucional, no deuria de tindre aquestes publicitats pagades, sinó que deurien de ser els millors que no són institucionals i que a més pues portem a tot el món, perquè fins i tot no sé si vostè ha vist la quantitat de gent que portem, però nosaltres no diem a la gent que no. És possible que de vegades en quan li diguem a algú que perd les formes, que si parla perdent les formes, així no pot vindre, però vostè veu que sí, ve tot el món, no?
Sí, a mi sempre se m'ha donat veu en esta ràdio i estic molt agraïda perquè des del primer dia, des d'antes d'entrar a l'Ajuntament com a concejal, ja se m'ha donat veu.
El sentit és que l'oient és lo suficientment intel·ligent com per a determinar qui parla coses en coherència i qui no les parla en coherència. Ara, a més, avui torno a fer la mateixa reflexió que he fet al principi i avui és el dia en què Nacions Unides reconeix el Dia Internacional de Drets a Saber. És una iniciativa reconeguda de Nacions Unides en la qual es reclama el dret a accedir a la informació de les administracions públiques com a via essencial per a facilitar la participació ciutadana i garantir la rendició de comptes. Ojo, de comptes. Nosaltres, els mitjans de comunicació, som els crucials en aquesta tasca, ja que tenim una relació directa amb el poder públic i som els encarregats de canalitzar aquesta informació. Li ho dic per si arriba a ser l'alcaldessa de Vila-real, perquè vostè tampoc me diga a qui tinc i a qui no tinc que portar, perquè l'actual alcalde de Vila-real, per exemple, parlem de Vila-real perquè és d'este municipi, no m'ho ha dit mai, regidora.
Jo li dic que jo mai me ficaré en aquestes coses.
Ho tenim gravat, jo ho grave per si de cas. Això que diuen que la dreta està avançantat, no mai se sap. Irene, a més, vostè és l'alcaldable de Vox per Vila-real.
Sí, si Déu vol, les pròximes eleccions tornarem a estar així. Si podem aconseguir ser alcaldessa, pues serem alcaldessa, i si no, pues seguirem així apretant a l'equip de govern que hi hagi, i apoyant totes les nostres idees i a tots els ciutadans que es votaran.
Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vostès.
And you looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls.
There's no way,
now they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steez, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat.
Now that's gangsta,
and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him, but they got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said,
"You don't know what you mean to me." Come on.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grues Tomàs.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Els pesos pesats del Consell, com el conseller Arcadi i Espanya, defensen la reforma fiscal anunciada ahir per Ximo Puig, ja que assegura que redueix la factura fiscal de les rendes mitjanes i treballadores per ajudar-los a fer front a la pujada de preus i la inflació.
El conseller d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha destacat que amb la nova reforma fiscal del Consell, anunciada pel president Ximo Puig durant el debat de política general de les Corts, reduïm la factura fiscal de les rendes mitjanes i treballadores. Arcadi Espanya ha defensat que aquesta reforma fiscal és una política fiscal progressista i progressiva, que res té a veure amb les que estan fent altres comunitats autònomes, on suprimeixen impost com el de patrimoni i fan reformes per a beneficiar els que més tenen, referint-se a Madrid i Andalusia. Escoltem a Arcadi Espanya.
Miles de familias valencianas están pasando un momento muy difícil por la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania. Pero es verdad que la Generalitat ha estado siempre ayudando a esas familias que tienen más dificultades, a las empresas y a los autónomos. Y ahora da un paso más. En la parte del IRPF que gestiona la Generalitat hemos hecho una reforma que va a permitir que todas las personas hasta 60.000 euros se beneficien de una rebaja en el impuesto y a partir de 60.000 euros mantengan esa presión fiscal, ese esfuerzo de solidaridad de las personas que más recursos tienen. Por lo tanto, bajamos los impuestos a las clases medias y trabajadoras y mantenemos el esfuerzo fiscal a las clases que tienen más recursos para sostener el estado del bienestar. Además de muchas medidas que van a beneficiar también a miles de valencianos, como por ejemplo subir un 10% todas las deducciones que tiene la Generalitat y también subir los umbrales de renta, esto es, mayor cuantía de las deducciones y también más valencianos y valencianas podrán entrar a beneficiarse de esas deducciones. Por lo tanto, una política fiscal progresista, progresiva, que nada tiene que ver con la que están haciendo en otras comunidades autónomas, donde suprimen impuestos como el de patrimonio y hacen reformas para beneficiar a los que más tienen, sino que la Generalitat Valenciana está al lado de las miles de familias que lo están pasando mal y quiere contribuir, en la medida de sus posibilidades, a que lleguen a fin de mes en mejores condiciones.
UGI, Fisabio i Hospital General impulsen una eina basada en la intel·ligència artificial que permet detectar automàticament patologies en radiografies de tòrax i validar els seus resultats amb anàlisi d'informes mèdics.
Així és, un equip de recerca de la Universitat Jaume I de Castelló, la Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat, Fisabio, amb la col·laboració de l'Hospital General, ha desenvolupat aquesta eina per a la detecció automàtica de patologies en radiografies de tòrax basada en l'experiència i els coneixements del personal de radiografia, que es validen a partir de l'anàlisi automàtica d'informes mèdics. Amb això s'espera aconseguir una gestió més àgil dels casos urgents procedent del Servei d'Urgències de l'Hospital General de Castelló. Aquestes són les implicacions d'aquesta eina.
Elena és radiòloga en urgències d'un hospital des de fa més de 10 anys. Cada dia ha de fer desenes de radiografies simples i elaborar els informes corresponents, ja que és el primer estudi que se sol·licita als pacients. L'alt volum d'imatges que es realitzen fa inviable que es puguen fer els informes a temps, per la qual cosa aquests estudis simples es queden en un segon pla i el temps d'espera dels pacients augmenta. L'ús d'eines intel·ligents de suport ajudaria Elena i tots els seus col·legues a millorar el procés de triatge,
i, per tant, a prioritzar l'atenció dels pacients més greus i a reduir els temps d'espera. En resposta a aquesta necessitat, membres del personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària Biomèdica de la Comunitat Valenciana, FISABIO, ha desenvolupat un sistema intel·ligent que determina ràpidament quina radiografia és més urgent, cosa que permet prioritzar la seva valoració.
I alerta, el nivell de preemergència per risc d'incendi és 8 extrems al nord de la província de Castelló i alt a la resta de la comunitat. I Sanitat va notificar ahir 155 nous casos de coronavirus a la província des de la setmana passada i cap mort.
La Conselleria de Sanitat ha notificat un total de 964 nous casos de coronavirus confirmats per PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització. A Castelló, 95 dels 155 contagis són en persones majors de 60 anys. Els hospitals valencians tenen actualment a 237 persones ingressades amb Covid, 12 d'elles a l'UCI, 35 ingressats a la província de Castelló i 0 a la unitat de cures intensives, que estan lliures de pacients Covid.
I la Generalitat concedeix la distinció al mèrit de protecció civil als serveis que van participar en l'extinció de l'incendi d'aquest estiu.
Més de 1.000 efectius de diferents organismes d'emergència van treballar a Vall d'Ebo, Betis, Venta del Moro, Useres i Calles.
¿Preocupada por tu cabello tras el verano? En La Peru de Azucena te damos la solución. Tratamientos personalizados con queratina. Vuelve a lucir tu pelo sano y con brillo. Porque los cambios en tu vida empiezan con un cabello sano.
Joyería Lola Álvaro. Joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Gràcies a nosaltres, José Gisbert, ell és el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Adictives. Buenos días, José.
Muy buenos días, Susana.
Cuando hablamos de qué tema tenemos que abordar, pues es el tema que se aborda cada día con los escolares, esa prevención escolar, ¿no?
Sí, con el comienzo del curso también comienza el curso de prevención escolar de las conductas adictivas para la unidad que yo dirijo, la unidad de conductas adictivas.
Uh-huh. ¿Y en qué punto estamos? ¿Qué les explicamos? ¿Que esto va por tema? O sea, claro, yo no sé bien cómo abordaría yo una clase de una determinada a la que pudiera que explicarle cómo prevenir esto.
Bueno, son muchos años ya y hay bastantes tablas. Pero realmente entramos en secundaria, que es un poco la adolescencia, que es la etapa más vulnerable y donde empiezan los primeros consumos que son experimentales de sustancias, tabaco, alcohol, cannabis.
Empezamos con secundaria y hablamos de niños de edades comprendidas entre...
A partir de los 12 años.
Entre los 12 y...
Y 16, que es la etapa de final de la ESO, que es la
escolarización
obligatoria. Sí, aunque bueno... Sí que desde, por ejemplo, este año estamos ofertando para quinto de primaria lo que es ya las charlas de hablar sobre el tabaco.
Que son niños entre 10 y 11 años.
10 y 11 años, sí. Vamos a verlo. Hasta ahora ya entrábamos en sexto. Uh-huh. Un poco también es una etapa difícil lo que es el salto de primaria al instituto o a secundaria. Y funcionaba bien, pero lo vamos a adelantar un poquito en quinto a ver si funciona también igual de bien y los chavales son igual de receptivos.
Claro, esto que usted dice a mí me alarma un poco porque se ha detectado alguna... Que sean un poco precoces, es decir, que se empiece antes a fumar, por ejemplo, o a beber.
Sí, en pocos casos, pero ciertamente, fíjate, cada dos años la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas pasa una encuesta en todos los centros de secundaria de Villarreal. Uh-huh. Y los datos los interpretamos por edades y por aula y por cursos. Entonces, sí que vemos que en primero de la ESO, la encuesta la pasamos antes de Navidad.
Claro.
Por tanto, es dentro de nada, dentro de tres meses. Significa que han empezado el instituto hace tres meses, en primero de la ESO. Y ahí sí que hay chavales que nos dicen que ya han probado el tabaco y algunos ya han probado el alcohol.
Entonces, vamos
un año
antes. Por tanto,
entendemos que en primaria, en edad de primaria, antes de los 12 años, sí que se han empezado los primeros consumos experimentales de las drogas legales, que son tabaco y alcohol, que por otra parte son las que más tienen al alcance los niños, ¿no? Uh-huh.
Pero prevenimos, vamos un año antes a cortar la raíz.
Eso
porque,
es.
Ojo, sí que es cierto que nuestros jóvenes son cada vez más conscientes.
Mucho más. De los peligros, por lo menos del tabaco, está claro. Yo creo que es la generación más informada sobre los riesgos y los peligros del tabaco en toda la historia. Y lo que pasa es que, bueno, pues que hay otra parte que es el negocio. Y la industria tabaquera, pues, hace cosas como las cachimbas, como lo que es los cigarros, los vapers y todo eso.
Por ejemplo, si hablamos, porque esto yo creo que sí que es verdad que se ha erradicado y hay muchísima gente que ahora tiene 16 años que no ha fumado y tiene idea que no fumará nunca.
Cierto.
Una gran cantidad de gente.
Muchísima más que antes.
Pero claro, el otro día me encontraba con aquello de que el que vapea no fuma. ¿Eso es cierto?
Bueno, no prende tabaco, es decir, que no prende lo que es el tabaco, y tampoco fuma tabaco, o sea, no inhala lo que es el humo del tabaco, porque no hay tabaco, es nicotina.
Pero es adictivo.
Es adictivo, puede ser adictivo en función, pero mucho más tendrías que fumar que un simple cigarrillo.
Pero sigue siendo perjudicial.
Parece que sí.
¿Y si hablamos de las cachimbas?
Pues espera un momento, parece que sí, en el sentido de que, a ver, es adictivo porque si vapeas nicotina en forma de líquida, que es donde está la madre del cordero, es decir, en un vaper pues puedes vapear, igual que en la cachimba puedes también consumir lo que es nicotina líquida. Y de alguna manera el principio activo y lo que produce la adicción en el cigarrillo es la nicotina. Por tanto, el vapor al vapear, si vapeas nicotina, obviamente al final sí que te puedes enganchar a la nicotina. Lo que pasa es que eliminas todos los efectos nocivos del resto de sustancias que lleva un cigarrillo, que son más de 400 y muy cancerígenos. Sí que también es verdad que el material que está hecho, lo que es el vapor, es metálico, parece que son aluminios y materiales que también son tóxicos a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hablar de salud cuando hablemos de vapear, ¿no? En absoluto.
Sí, pero fíjese, a mí me dicen cosas como lo de vapear, que no es tabaco, que eso además no es nocivo. Y también me dicen que lo de la cachimba es como hierbas de frutos o incluso así.
Sí. Productos, pues eso, de otro tipo que no es nicotina. Pero, a ver, yo creo que son modas, me refiero. No conocemos aún ningún caso de adicción por cachimba o que lleves 10 años
consumiendo
con
cachimba.
A ver, la cachimba lleva en nuestro mundo muchísimos miles de años,
¿no? Como que ahora se ve como algo...
Una vía de administración puede ser una droga, es decir, puede ser la grifa en los países del Magreb o puede ser cannabis o puede ser tabaco. Y bueno, pues tú la consumes igual. Es una vía de administración más. Lo que pasa es que, bueno, lo que se trata es de no confundir. Es decir, igual de nocivo porque te estás metiendo en el cuerpo y en el organismo. Puedes meterte, pues, líquido de fresa o de menta o lo que sea. Y bueno, pues pasar y reírte un rato con los amigos en plan chulo. pero también puedes meterte droga, claro, y ese es el peligro.
Fíjese que esto es lo que me decía usted de el hecho de lo que avanza el marketing y demás, porque o sea, les descartamos, porque todos llegamos o todos llegaron al tabaco por medio del marketing también, ¿eh?
Cierto, sí, sí, la publicidad a favor del tabaco estuvo 40 años con nosotros.
Las mujeres más
asociado
sofisticadas.
Al deporte, asociado sí, a la sofisticación, al éxito social.
Sí, sí, absolutamente. Y ahora el marketing ha jugado un poco a favor del vapeo y también de la cachimba.
Claro, porque las industrias tabaqueras, que son un lobby, han visto cómo han perdido negocio, porque han perdido muchísimos clientes y sobre todo jóvenes. Y casi, porque bueno, estás hablando de las épocas de hace 40 años donde los niños también fumaban. Han perdido muchísimos clientes y tratan de recuperarlos con nuevos, entre comillas, productos.
Madre mía.
Porque la cachimba no existía en un estanco hace 20 o 30 años.
¿Los niños fumaban? Los bueno, niños, sí, hace 40 años, los claro. niños fumaban.
Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Habían chavales que empezaban a fumar a los 9, 10 años, eso estaba claro. Y bueno, y es que además en publicidad, como decías muy bien antes, habían hasta médicos que aparecían en publicidad recomendando una marca de tabaco porque, bueno, parecía que era más suave para la garganta o incluso para dejar de fumar el tabaco. Sí, sí, había un negocio montado que, sí, fue un engaño.
¿Cómo nos llevaron, no? ¿Cómo, y el trabajo que se ha tenido que hacer para revertir esta situación?
Bueno, ahí Estados Unidos hizo mucho porque fue el primero que decidió hacer una guerra contra la industria tabaquera y eso pues impregnó también a todo el resto del mundo, ¿no?
Bueno, decir, también
allí que llegó la ley, aquí se impuso la ley antitabaco.
Sí.
Cuando ya Estados Unidos y gran parte de Europa lo impuso. ¿No? Ha sido un cambio social y de hábitos de salud. Para mí una de las cosas, de los logros más importantes en los últimos años, lo de la ley antitabaco.
Claro, la diferencia a lo mejor de estos cursos de ahora, los cursos o las charlas que se pueden dar hace 10 años, debe ser totalmente
diferente. Sí, siguen siendo muy inocentes en quinto, siguen rechazando prácticamente el consumo de tabaco. Y bueno, pues lo que hay que es que seguir reforzando eso. A ver, a nivel de prevención, bien, el tabaco, de alguna manera, los que están escuchando este programa, la mayoría habrán fumado en algún momento de su vida y no han tenido problemas académicos, ni han tenido problemas en casa, ni familiares, ni laborales, ¿no? El tabaco, bueno, pues simplemente daña eminentemente a la salud física de uno, como puede ser pues un exceso de consumo de cerdo o de carne roja que dicen ahora, etcétera, etcétera. Es un problema de salud física. No es así lo que pueda ser el consumo de marihuana o de cannabis, ¿no? Y sí que nos hemos dado cuenta que es importante seguir previniendo lo que es el consumo de tabaco en edades muy, 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 muy precoces. Porque si conseguimos que, vale, yo tengo un hijo que pueda estar iniciando la etapa de secundaria, si consigo que al finalizar cuarto de la ESO, es decir, que termine la secundaria sin haber probado el tabaco, la probabilidad que pruebe los porros es muy baja. Porque todavía se aprende a fumar del tabaco. Es decir, fumar no es fácil, hay que aprender a fumar, y se aprende a fumar por medio del cigarrillo. No por medio del porro. Es muy raro ver a un chaval de 16 años, consumidor de porros, que te diga, yo el primer canuto que me metí en la boca, o que me puse en la boca, era un porro. No, era un cigarrillo. Por tanto, es eso. Es decir, si conseguimos que no se fume tabaco en los adolescentes, a los 17 o 18 años es muy difícil que se inicien en el consumo de porros. No están acostumbrados a eso de meterse humo dentro de la boca.
Haremos una pausa de publicidad, pondremos solo dos cuñas y abordaremos el tema del alcohol en niños de la misma franja de edad, entre 12 y 16 años.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Continuem. Parlant d'aquesta franja d'edat dels nostres adolescents, els que serà el futur, però en aquest cas, en vez de parlar de lo que és el tabaco, anem a parlar de l'alcohol, com bé els he dit antes de la publicitat, i continuem parlant en José Gisbert. De 12, periodo de entre los 12 y 16 años y el alcohol.
Sí, a ver, el alcohol es el caballo de batalla. Y es la sustancia con poder adictivo más consumida en todo tipo de edades, ¿no? A partir de eso, lógicamente, la edad en que se pueda consumir. Pero ya a los 12 vemos chavales que han probado alguna vez el alcohol. Bien incitado por los mayores, obviamente, pues a lo mejor en una comunión, en una celebración navideña, pues eso, el brindar con champán y mojarte los labios. Saben lo que es el alcohol, pero lo que no hay charla de prevención en un instituto que se precie, que donde, aunque hablemos de otras sustancias, no hablemos del alcohol, porque hay que insistir en que el alcohol es una droga. No es un alimento, no es un... Es decir, es una droga. Y hay que equipararla pues a nivel de dureza, cuando a lo mejor pues tienes una adicción o los problemas que comporta, al nivel de otras drogas que nos producen más alarma. Lo que pasa es que, bueno, pues está muy tolerada y está muy normalizado el consumo de alcohol. ¿Y por qué? Pues porque también se puede aprender a beber. Es decir, no es verdad que una persona cuando lleva bebiendo alcohol durante 30, 40 años en su vida de forma moderada va a tener problemas de salud más graves que el que no ha bebido nunca. No es verdad. La cuestión es saber beber. Y no se aprende a beber. Hoy por hoy no hay escuelas de consumo de alcohol, que es lo que tratamos desde, ya no digo los 12, pero sí los 13, 14, de diferenciar entre uso de alcohol y abuso de alcohol, o las borracheras, o lo que son los comas etílicos, que son terribles. Es decir, hay formas y formas de consumir alcohol.
Eso es lo que le quería preguntar. Así como con el tabaco sí que han decidido abordar clases de quinto, de niños de 10 y 11 años, con el alcohol han pensado o abordan ya clases de quinto.
No, a partir de primero de la ESO.
¿Con el alcohol lo han decidido?
No, por ahora no.
Una de las cosas que usted no aprende es que resulta que es adictivo, y es como la comida basura, es adictiva, y hay gente con problemas grandísimos con la comida, porque cuando alguien consume droga, por ejemplo heroína que dicen lo que pasa, la desintoxicación es muy dura por lo visto, pero lo que dicen que pasar una desintoxicación del alcohol, lo que es el delirium tremens, no sé si se llama así,
sí, del alcohol, bueno, más que una desintoxicación, eso es un síndrome de abstinencia
del alcohol,
el delirium tremens, que es bueno, pues es un delirio, como dice la palabra en latín, pero que el sujeto lo que ve es como animalitos y a lo mejor saliendo de la pared ratas, o y además de una experiencia muy vívida, es decir, que es una alucinación, no, es que lo cree que de su cuerpo están saliendo bichos. Y vamos, puede volverse loco. Sí, una vez sí, en el hospital Padre Jofre de Valencia, en el hospital psiquiátrico de Vétera. Sí, sí.
¿Y no de una persona demasiado mayor?
Aquello era una persona pues de unos 45 o 50 años, con alto consumo. Y que en ese momento, claro, tuvo que ser atendida, porque si no puede producir la muerte, un delirium tremens. Es la única droga que el síndrome de abstinencia puede producir la muerte, fíjate.
Esto es importante que lo sepan.
La heroína no, la heroína es muy escandaloso. El heroinómano, pues si no tiene droga, además recuerdo que cuando estábamos en tratamiento, a los principios de que tratábamos la heroína, acolchábamos la habitación porque se pegaban golpes y tal, no lo podían soportar. Pero sí que se soporta, porque no morían. Pasaban el mono.
Sí, sí.
Y bueno, pues con calmantes o lo que fuera, pero no era suficiente, era muy brutal lo que era la sensación de muerte, pero no morían. Pero en el alcohol sí, en el alcohol un síndrome de abstinencia, si no se trata, no se medica rápidamente y no se hace un tratamiento de urgencias, puede producir en la muerte. De ahí la dureza, ¿no?, del alcohol, que no vemos. Parece que no es duro, pero es un tóxico muy 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 potente y muy duro.
Porque hablamos de comas etílicos, y no es la cantidad, sino el organismo, cómo tolera o no tolera las ingestas de alcohol. Porque
las dos cosas, claro. La cantidad también tiene mucho que ver, obviamente, pero sí, la tolerancia.
Claro, cada organismo, es decir, pues se puede estar perfectamente comiendo y hay una persona que se ve media copita de vino y encuentra los efectos, y hay otra que se bebe dos vasos y dices, madre mía.
Eso es otro mito, fíjate, cuando a lo mejor estamos con compañeros y tal bebiendo alcohol y decimos, caray, este qué bien bebe, porque cuánto aguanta, ¿no? Se ha tomado ya cuatro cubatas y está igual. precisamente ese es el fenómeno de tolerancia, porque claro, cuanto más tiempo llevas consumiendo, pasa la edad, necesitas cada vez más cantidad de alcohol, de sustancia adictiva, para notar los efectos de que te pone, ¿no?
Entonces,
claro, el tener mucha tolerancia es un síntoma de que, bueno, pues es que te estás alcoholizando, quiero decir, puede llegar un momento en que ya no controles el alcohol.
Porque hay, y yo quería que usted me lo confirmara, hay un síntoma que es que cuando tienes abstinencia, es decir, incluso en un corto espacio de tiempo, puedes incluso tener temblores, no poder vivir la vida con una... O sea, yo he visto, por ejemplo, a una persona que se dedicaba a la reparación, que no podía mantener la mano quieta si no se tomaba una copa.
Sí, sí, yo traté a un cirujano así, que fíjate, el cirujano necesita el pulso firme, tenía que tomarse alcohol antes de entrar a trabajar, ¿no? Sí, sí. La única forma es seguir bebiendo o desintoxicarte, que es lo que debería de hacer.
Claro, esto es una dependencia de...
Dependencia física.
Claro, haber tomado alcohol con regularidad todos los días, como podría ser pues el café y copa después de comer, un Cuba Libre porque sales de trabajar, eso acaba desembocando a que...
Perfectamente, es como el que es fumador de tabaco que cada cierto tiempo necesita echarse un cigarrillo, si no
se incluso vuelve. El estado anímico en el que se encuentre,
obviamente,
¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el alcohol la respuesta física es mucho más manifiesta y más brutal, ¿no? Como tú dices, lo del temblor de manos, lo de sudoración, mucha ansiedad. Sí, sí, el alcohólico necesita volver otra vez a su dosis de alcohol en sangre para estar bien. Eso es un síntoma de adicción, claro.
Y luego, algo que también me gustaría hablar con usted, y mire que nos queda en nada. La persona que no tolera el alcohol, ¿hay personas que no toleran el alcohol?
Sí, perfectamente, sí. Además, incluso hay razas que les falta una sustancia en el cuerpo que es
que no lo toleran.
No lo toleran. Y bueno, pues la baja tolerancia es bueno, es decir, si yo soy una persona que con dos cervezas o con una cerveza ya me es suficiente, paro, no sigo bebiendo, por tanto va a ser difícil que me alcoholice.
Ostras, esto es tener una ventaja.
Claro, eso es una suerte.
José Gisbert, es que el tiempo se me pasa volando con usted en tantas cosas que hablar.
Siempre
tenemos. Pero espero que vuelva, que haga espacio y que vuelva.
Cuando
las
quieras.
Dos del mediodía tengo que despedirle. Muchas gracias por haber estado.
Nada, aquí. A vosotras. Venga, que vayáis bien.
Líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad.
Y tú, no pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca.
Amb arribat a les 2 del migdia. Demà a les 12 tornem a estar dues horetes en tots vostès. I ara no se'n vagin. Per què? Pues perquè entra el meu company Javi Mata i va parlar-los d'esports.
Líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad.
Y tú.